Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvingudes i benvinguts a un espai de conversa que ens permet conèixer dones inspiradores que deixen empremta i desperten admiració. Dones que treballen amb intensitat i emprenen camins insospitats quan se'ls presenta l'oportunitat. A les Sorts Púrpures, avui sabrem alguna cosa més de qui vesteix les orelles de més de mig poble amb la bellesa de les flors més pròximes. Sí, avui parlem amb qui hi ha darrere de la Xata Merenguera, un projecte d'artesania basat en la creació de joieria i tocats botànics inspirats en el nostre entorn i que té la porcellana freda com a protagonista. Així ho descriu l'emprenedora Carmela Todolí Pons. Ella ja ens va deixar algunes pinzellades en l'article publicat en la primera edició de la revista de nom homònim a aquest espai de conversa i escolta activa, però avui en volem aprofundir més. Bon dia, Carmela.
Bon dia.
A més d'artesana, emprenedora i autònoma, eres sí. educadora social. Mm. I si no t'importa, voldria començar per ahir.
Clar.
Acumules més de 15 anys d'experiència en l'acompanyament de joves en risc sí. i també de les seues famílies. I expliques en l'article que es va publicar en 2024 que quan per fi vas aconseguir entrar en un projecte preciós de protecció de joves en risc, les flors eren el teu calmant quan la intensitat del dia havia sigut desbordant. Per què vas decidir estudiar la diplomatura d'educació social i què podem dir, què pots dir que t'ha aportat?
Jo crec que per a mi l'educació social ha sigut un element clau per a la construcció, per a la meva pròpia construcció com a persona. Quan estava estudiant batxillerat, jo sempre volia fer el batxillerat artístic, però no tenia molt fàcil arribar fins a l'institut on s'impartia este batxillerat i al final vaig decidir fer socials, però tampoc sabia molt bé què fer. I vaig conèixer a una dona i em va parlar de la seva feina. Ella treballava acompanyant acompanyat a grups en dificultats a través d'un hort i teràpies d'acompanyament i tal. I vaig dir, ostres, a mi m'encantaria treballar d'això. I així anava a ser. Vaig començar a estudiar. Després, al màster, em vaig decantar per l'acompanyament de joves en risc. I la manera de treballar que teníem en aquest projecte tan bonic, que es diu la Casa de les Andorines, de l'Associació Menuts de València. Treballar tots els contextos o tots els àmbits d'aquestes joves, entre ells la família, l'institut, les amistats, la salut mental, moltíssim. És de veres que és una feina molt intensa. Jo sempre dic que és o superbé o supermal. No n'hi ha un terme mig quan estàs treballant així i cada dia era molt intens, o bé perquè era un dia superinspirador que t'omplia moltíssim el coret, o perquè n'hi havia dies que eren realment, realment durs. I en aquests dies, quan arribava a casa i em posava a fer flors, el que em passava és que com que t'activa una altra part del cervell i el que fa és templar-te el cos moltíssim. I quan em vaig donar compte d'això, vaig començar a utilitzar també aquesta eina, que és la creació amb les mans, a partir d'aquesta tècnica, com podria ser qualsevol altra, per al mateix acompanyament, sobretot en èpoques de molta convulsió emocional de les joves.
Perquè no és fàcil treballar amb joves en risc, perquè és una època, la de la joventut, no? Que de per si ja és complicada, que està plena de canvis, de descobriments, de crisis, de desequilibris, i això suposa que en una situació de risc s'accentua. I entenc que d'ahir alguns dies foren, com estàs explicant, d'aquesta intensitat que necessites dir pare. Després de l'experiència acumulada, quins consideres que són els elements clau per a poder abordar, per a poder gestionar els conflictes amb els que estàs comentant que trobaves?
A veure, jo crec molt en l'educació a través del vincle. Crec que no pot ser, si no és des del respecte i des de l'amor que pots establir aquesta relació de vincle. I al final, a la fi, jo penso que el que hi ha que crear en qualsevol situació d'aprenentatge és el desig de canvi o d'aprenentatge. I, per desgràcia, en molts centres o en moltes institucions això no es fa perquè es treballa quasi des de la punibilitat. Aleshores, per a mi, un dels principals... Si entes bé la pregunta... Vale, un dels principals motors de l'educació és el vincle. Un vincle professional, que no vol dir que no existisca el vincle.
Sí, a més entenc que ha de ser un vincle, com dius, professional, però també, en certa manera, que siga positiu, no? Que aporte qüestions de creixement cap a un canvi necessari per a anar més enllà, no? I superar certes etapes i certs, conflictes o
sí,
moments...
Sí, i els futurs incerts, i per a qualsevol jove... Jove parle fins a... Ara mateix...
35 anys.
35 i 40, la situació ja no és fàcil, tant l'accés a l'habitatge, com les condicions laborals, com... ja per no parlar del context sociopolític, ja és molt complicat. Imagina't les joves que no tenen un suport real i que als 18 anys han de deixar el centre de protecció i es queden en moltes ocasions fora del sistema de protecció i acompanyament. Sols aquesta incertesa per a ells és un patiment supergran, per no parlar de les ferides que porten ja.
Clar.
Des de la infantesa més primària.
Sí, situacions difícils.
Sí.
I de sobte, el 2012, Amparo, cansada de voret, de trencar en mil trossets tot el que arribava a les teues mans, et va dir, Carmela, ja està bé de destruir, ara aprendràs a crear. I et va ensenyar a fer una flor de tres pètals i va sentir la pau.
Sí.
Eixe és el moment en què, encara sense saber-ho, canviaria la teua vida, almenys fins ara. Com recordes aquella situació? I vista en perspectiva, pensaves que seria tan determinant en el teu futur?
Per a res. No, per a res. Jo recordo estar dinant, ella era la iaia d'un amic meu i moltes voltes anàvem a dinar elles a casa. I jo sempre estava... en les tovalloles o en els furgadents, pulveritzant. I em va dir, sempre fas uns enredros de por. Vaig ensenyar-te una cosa que igual pot ajudar, perquè aquestes manetes que no paren segur que li se dona bé. I res, em va treure una espècie de pasta, que és la pasta que jo hores d'ara estic utilitzant, i em va ensenyar a fer una floreta de tres pètals. I em vaig quedar de, ostres, dic, és que... Mira que en ma casa totes les dones han sigut artesanes del fil, però, serio, vull dir, de boixers, punt de ganxo, un munt de tècniques i amb molt de nivell. I per a mi, jo no havia trobat res manual que em calmara. O sigui, el fil no m'agrada, perquè no em calma, em posa més nerviosa que altra cosa. Havia provat pintar, havia provat un munt de coses, però, no sé, el crear... Eixa floreta per a mi va ser com super, ostres, dic, això sí que em pot servir a mi. I vaig començar a fer-ne, em vaig donar compte de que em calmava un muntó. Després, també vaig dir, ostres, jo en això em puc, pagar els viatges, o puc a lo millor treure per a les meues despeses del dia a dia algun extra. I vaig començar així, vas començar a anar molt bé. I al final estava treballant d'educadora social i era autònoma per les vespres. I al final vaig tindre que decidir, clar, perquè treballar tantíssimes hores al dia, tres setmaniques de setmana, pues no...
No em donava la vida.
No em donava la vida i no, em vaig posar supermalalta, física, emocional i socialment, que dic jo també.
Sí, sí, perquè t'has de cuidar,
clar,
no?
Clar. I ja ara li he pegat la volta a la tortilla. Ara faig tallers com a educadora, tallers també considerem de formació, més a nivell artístic, però molts d'aquests tallers són adaptats a diferents, bueno, o diverses necessitats de grups i a través de l'educació social, dels tallers, treballa molts aspectes. Aleshores, no sé quasi si la professió d'en Fred és un escenari on passen coses, no? On existeix una relació educativa.
Sí.
I és una excusa, podria ser, la professió d'en Fred podria ser un nord, com he fet moltes voltes quan treballava al centre de desenvolupament rural i altres llocs, a banda de que és una eina que es pot servir a molta gent també perquè l'ajude en moments difícils o per a trobar la pau en alguns moments del dia que ho necessiten.
Efectivament, com a tu et va passar, no? En certa manera. I has comentat alguna vegada amb Amparo, doncs això, no? El que et va fer com un clic, no?
Sí, no em va donar temps. Era una senyora major i no vaig poder. Però ho penso moltes voltes. De fet, la filla i el net sí. En ell sí que ho he comentat.
Entenc que per a fer aquestes delicades peces que realitzes necessites ser destra, no? Amb les mans. Ja tenies com un do per a les manualitats o va vindre o vas partir de zero, pràcticament?
Diria que no. Sí que a ma casa, ja li dic, tant ma mare com ma abuela, com mon pare i el meu germà, som molt de treballar en les mans, però no, jo no havia trobat el meu, però també és que la psicomotricitat fina, bueno, és que es treballa moltíssim. Es treballa moltíssim. Jo em vaig donar compte que podia treballar en les dues mans veient un vídeo meu que estava gravant-me un procés i de repente em canviava el pal i les tisores de mà, anava canviant de mà i anava treballant igualment. I vaig veure el vídeo, dic, ostres...
No te n'havies adonat.
No me n'havia adonat, no, i això era impensable abans. Crec que tant l'habilitat manual com la creativitat són coses que pots entrenar. De fet, en el meu cas, vamos...
Eres
sí, de fet,
l'exemple pràctic.
Sí, i abans era no sé què fer, i ara és com, ostres, massa idees, tinc que filtrar moltíssim.
I això...
Si és tot el dia pegant-li voltes.
Sí, és difícil desconnectar, no?
Pegant-li voltes al cap i pegant-li voltes al palet, per fer els pètals, sí.
Des del moment que hem comentat, quant de temps passa aproximadament fins que te n'adones que crear flors pot ser alguna cosa més que un calmant de moments de tensió, com estaves comentant, no? Que arriba un moment que dius, ostres, en calma, estic fent molta producció, vaig a fer alguna cosa més.
Pues mira, ja no sols a nivell professional, és a dir, a nivell econòmic o financer, sinó... Sobretot em vaig adonar de, ostres, si faig flors i tinc una inquietud per una altra banda més política, com és la defensa del territori, i em vaig adonar compte de que a través de les flors del nostre entorn, d'alguna manera es pot impulsar la bellesa i el desig de protegir aquesta bellesa i aquest entorn a través de la creació de flors, perquè també el parlaré amb la gent i contar-me per què una flor és més important per a elles, i que en aquestes històries aflorisquen temes familiars, temes molt arrelats a la cultura local o al nostre medi natural. Jo crec que va ser a partir d'aquest moment que jo vaig dir aquest projecte pot ser algo molt bonic i no sols una manera de treure un extra o de calmar-me. I en els anys també, a partir d'aquestes històries, ha eixit Flors contra l'Oblit.
És una de les preguntes que volia fer-te, però
pues
no, ens avancem.
Si
bueno, no, comenta.
I és que va tot superunit. No sé, per a mi és com acabar de donar-li un sentit al projecte. El projecte, en la seva base, que és una flor de tres pètals, naix a partir d'una dona major, perquè m'encanta ser la gent gran, m'encanta que em contin històries, i és que ja no és la flor, és tot. Tot el que es pot recuperar.
I això ho aconseguis també a través dels tallers, de la gent que acudix i t'explica què li evoca aquesta flor o per què tria una o una altra?
Sí. A banda de que la gent ven comprar una o una altra i té el desig d'explicar-me per què, o a vegades jo també ho pregunto, i això flor, i això per què? També em passen els tallers, també en els tallers que faig d'envelliment actiu, de tallers de la memòria. Tinc pendents de tallers de la memòria que jo ja tinc unes preguntes clau que ens hi diguem per a aquestes històries puguen aflorar.
Això, tallers de la memòria i les flors contra l'oblit estan units, tenen
sí,
lligam?
Sí, jo dic que flors contra l'oblit és un taller per la memòria individual i col·lectiva. Per una banda, es tracta de poder crear en la gent gran, bueno, i no tan gran, però en algun tipus de deteriorament cognitiu, pugui ser Alzheimer, pugui ser altres dolències, el intentar recordar un poc de la seva història però a través de les flors. D'una manera molt senzilla o d'una manera molt més elaborada segons els nivells i les ganes que tinga cadascú també. I també dic col·lectiva perquè aquestes flors formen part d'una història col·lectiva. Per exemple, l'altre dia vaig treure un vídeo que parlava de com una mare untava les filles als anys 40, 50, quan anaven a fer la garrofa, i l'oliva les untava en ruda perquè tenia por de que els homes les tiraren damunt, que es veu que passava prou.
Sí. Alguns sectors també passa.
Clar. I sí, a la fresa, a Almeria, pot passar.
Sí, estava pensant en això.
Quan més desprotegides estan les dones, més fàcil és que passi. Vull dir, sí, és un record personal, sí, però que forma part d'un imaginari col·lectiu.
I que entenem que era més estès del que podríem pensar, o del que sabem.
Clar. Per això m'agrada dir que és per la memòria individual, però també és la memòria col·lectiva. O la flor del taronger, just on vivim nosaltres, o l'arròs. Com no té que estarnugar aquests vegetals a la memòria d'un poble, és impossible. Sol és pel paisatge que ja és l'escenari de la nostra història, no?
Exactament, clar que sí. Expreses, no?, en algun moment que l'artesania podria convertir-se en una manera de ser més lliure, i això també et calmava, no?
Sí.
Continues pensant el mateix, que l'artesania et permet ser més lliure ara que laboralment és el teu canal econòmic, financer?
Sí, sí, perquè per molts aspectes. A veure, jo treballo moltes hores i crec que això se sap, val? Que a voltes dius, ostres, igual causen la trampa de treballar més hores. Sí, treballo més hores, però també és una inversió de temps, clar, i no cal que deixi de fer res que m'apetisca perquè jo em faig el meu horari. No és això per una banda. Després, ara no faig tantes hores perquè també vaig decidir dir, vale, jo em dono 5 anys de marge per a que això funcioni sense tindre que fer 60 hores a la setmana. Pues gràcies a aquest esforç ara tinc una jornada laboral normalitzada i em dona per a viure bé. I em dona per jo poder decidir en quin moment del dia treballo i en quin no. I si un dia estic al taller i dic, ostres, estic cansat, no estic rendint, no té cap sentit que estigui així, me'n vaig a casa. I si un dia estic super a gust i super motivat i vull quedar-me fins a la una de la nit, em quede. Entonces, tot i que tenim que treballar, no?
Sí.
No haver nascido pobre.
Sí. En aquesta societat està apuntat així.
Que cal que treballem. Pues, aquest marge de decisió a mi em dona moltíssima llibertat. Moltíssima. Després, la llibertat de fer el que creus que toca fer o que cal fer o que t'avellix fer i no que t'imposi el que has de fer. Bueno, avui estava fent el trimestre de bon matí, doncs no m'avellix fer el trimestre, però és un tràmit pel que igual he de passar. Però jo no estic una setmana fent alguna cosa en què no crec. No ho agarro, aquest projecte, ja està.
No, és interessant.
Poder triar, no?, quins projectes sí, quins projectes no, això em motiva. Em dona diners o no me'n dona, és que vull dir...
No sí, sé. Que de vegades no ho és tot. No,
no ho és
la
tot.
Part econòmica és clar. Important, però arriba un moment, no?, en el que
clar.
Si pots triar, doncs no sempre és eixa vessant la que et porta ahir.
Exacte. Jo sé que m'alça cada dia i no vaig a guanyar-me un sou estratosfèric.
De milionaire.
Però sí que m'alça cada dia pensant que me'n vaig a fer alguna cosa que crec. I sense l'ansietat de a veure avui què passa, a veure avui no sé què.
I aquesta llibertat, suposa que la resposta és no, però es veu coartada, en certa manera, per la realitat laboral de ser autònoma?
Home, claro.
Com avui, no?
Claro. Sí, com avui. No, i molts dies, perquè per a poder pagar totes les despeses i quotes, i bueno, clar, pensa que igual estàs... depèn de mesos, però és que és super irregular. Jo pot ser a lo millor un mes hasta les 3 setmanes no cobertes les despeses. Que després la gent em diu, carai, 40 euros unes arracades i 40 euros no són per mi. Vull dir, de moment estos 40 euros encara no són per mi. Uh-huh. No sé, sí, són les ports. A més, per al ser autònoma, i jo estic a soles, no tinc equip, uh-huh. Val? Has d'aprendre moltíssimes coses. Per a mi és tot nou.
Claro.
És tot nou.
Perquè ja part...
Ara comença a controlar-ho, però al principi, per almenys el manteniment de la web, bueno, primer aprendre com funciona una web. No sé, moltíssims aspectes.
Perquè ha estat fàcil apostar per un negoci propi des del principi?
No.
Has comptat amb ajuda, amb assessorament per alçar la xata merenguera?
Jo, la meva ajuda sempre ha sigut, sempre ho dic, no? Que és la gent que quasi t'aguanta col·lateralment, és el que vull dir. No tant que t'ajude... A veure, per exemple, la meva parella sempre m'ajuda molt. Si jo m'entenia que anar a l'altre treball, pues, a portar les coses de correus, a preparar les comandes, però sobretot aguantar l'estat d'ànim d'una persona que està emprenent en un negoci que jo a vegades ho penso i fa risa. Dic, tia, és que vius de fer floretes, saps? És que em fa molta gràcia. No sé com dir-ho, els moments d'incertesa, de pors, els moments d'agobió màxim, els moments de no dormir, els moments de... És que jo també vull anar amb vosaltres i no puc perquè tinc un mercat... Bueno, en aquesta intensitat que es viu, uh-huh. El suport ahí és molt emocional també de la gent que el rodeja.
Claro.
I per exemple, a casa pues, igual he estat un any i mig completament desatenent el que és fer un dinar o el que és... Pues, com qualsevol home que es munta un negoci i a sa casa tenen que apetxugar. Pues igual, però al revés, no? Que al final som un equip.
Bueno, però està bé que ho hagis pogut fer,
clar.
No? Per
aquest
suport que li ha costat.
Igual que en altres moments he necessitat a la inversa.
Efectivament. I què li diries a alguna jove que vulgui emprendre? O què hagués fet diferent ara en perspectiva, no? Que ja saps algunes coses.
Primera i principal... Lo que li diria és que valorarà o sospesarà com d'urgent i com d'important és una cosa i no voler intentar fer-ho tot dia i tot bé. Perquè és que és una tortura. Això per mi va ser una tortura. Ni res és tan urgent. Jo sempre dic, vale, Carmela, no són medicaments per a una persona que ho necessita. Vull dir, són unes arracades. Si no arriben esta setmana, arribaran la següent, però vés-te'n a casa, agarra la bici, vés-te'n a córrer, passeja els gossos, vés a veure ta mare, queden les amigues... Que no tot siga treballar, perquè és que al final es perd el nord.
Sí.
No? Perquè al final és una cosa que desitges que isca molt bé, o que isca.
Bueno, perquè al final també és un reflex, en certa manera, de tu, no? I de la teua...
Total.
No sé, no formalitat, perquè no seria la paraula, no? Però com del teu compromís cap a l'altra persona que ha confiat en tu.
Claro. Clar, però què passa? Que tu estàs aprenent tot. Tu encara no saps la feina que pots assumir i la que no.
Claro.
Aleshores, pues, això comença, pues, per lo menos intentar, que és molt difícil, o sigui, la teoria és molt fàcil, però posar en pràctica cada dia, des de la urgència, que res és tan important, tot és important, però no res com per a que el lleve la son i que no el deixe continuar avant. Eixa una, i després tindré clar pues, això, que n'hi ha que aprendre un munt i buscar els recursos d'on aprendre-ho. I si tens diners per invertir, pues, igual...
Ajuda.
Igual ajuda, no? Perquè em vaig a fer-me jo la web. Pues, és que m'ha sigut molt més car fer-me-la jo que demanar que me la feren. No? Si em posa a comptar les hores que no he produït per aquestes coses,
claro.
Això sí que ho he après ja. I ara a nivell d'imatge i això sí que tinc equipasso.
Ara parlarem d'això, sí. Abans, però, volia preguntar-te sobre bueno, el nom del teu negoci, la Xata Merenguera. És una cançó popular, molt coneguda. Per què la vas triar? N'hi ha alguna raó especial?
A veure, pues, a mi mon pare sempre m'ha dit Xata, o ma mare també, i és una cançó que, bueno, com a la resta, penso que tothom, no?, ens acompanya des de xicotetes. I, no ho sé, com a que sempre, no ho sé, vaig tindre clar des del principi.
No vas tindre dubtes.
No.
Això està bé.
Sí, no és un nom de necessitat, un nom vaig a buscar-lo. Sinó, no sé, quan vaig començar a fer, primer que res vaig començar a fer floretes per a... per als cabells, no he comès tan fina, no sé, és que me l'imaginava així. I a banda em van fer, una amiga em va fer el logo, que tot el món diu que sóc jo, però ell em va dir que no era jo, i per mi era com la xata merenguera, me l'imaginava així, no sé, va néixer tot un poc a la volta.
Molt bé. Com deia al principi, més de mig poble, compta amb alguna de les teues joies, principalment arracades. Un èxit que ve per la bellesa i l'originalitat del producte que ofereixes. Unes flors que semblen reals i que, per tant, són totalment identificables, fetes en porcellana freda, com hem dit, reproduint cada detall delicat de la flor del taronger, del gesmiler, de la rosella o de fruits com la magrana, per exemple. Les arracades diria que són el producte estrella, però també fas diademes, fas collars, fermalls, diverses preguntes. Una que t'aporta la porcellana en fred, el material. Després, per què vas triar, ja ho has explicat un poc, no? Però pot ser aprofundir en per què la tria de les flors i les fruites que ens envolten, no? Que reconeixem com a element principal de la teua joieria botànica.
Val, primer, la porcellana en fred és el material que em van ensenyar, i després jo en aquests moments, bueno, jo sempre he tingut furgona, sempre he viatjat moltíssim en la furgona, i és un material que a mi em permetia anar-me'n a soles en la furgona, no avorrir-me mai, perquè sempre és un recurs que a mi em calma, en qualsevol moment que jo em senca...
Un poquet ansiosa,
sempre és un recurs que tinc, i és un material que tu sempre pots endur-te darrere i que seca el vent. Per tant, no cal portar un forn darrere.
Amb el que pesa clar, un forn.
Aleshores, també, que m'aporta llibertat, mira, veus, per això també, abans me s'havia oblidat dir, jo puc crear on vulga. Jo no necessito estar a Pego per crear. Jo me'n puc anar a la vall, me'n puc anar a la meva caseta a la mar, me'n puc anar, no ho sé, me'n puc anar al País Basc.
Eres una artesana nòmada.
Sí.
No eres nòmada digital, eres nòmada artesana.
No, exacte, sí. Igual, però en les manetes. I, ostres, és un muntó de llibertat això el que m'aporta. Se me'n podria anar ara mateix a l'altra banda del món, cosa que no vull fer, jo vull que estàs així, i això ho tinc superclar. Però, bueno, puc tindre unes vacances més llargues, no?
Sí, perquè si t'emportes això com clar, un moment de relax,
sí, pues sí. Clar, que sempre em diuen, però si estàs a vacances, dic, ja, però si me'n puc anar un mes de vacances, però puc allargar una setmana per davant i una per darrere perquè m'emporto el material, doncs ja estic un mes i mig.
Clar, perquè és feina que fas, però d'una altra manera, no? D'una manera com desconnectada del...
Clar.
Del cau.
Sí, i a banda que jo no sé estar sense fer res. No, estaria pintant pedres si no estaria fent flors, vull dir, o jo què sé, no sé què estaria fent, però algo segur. O llegint o algo, però així anar de vida contemplativa no és el meu. I després, l'altra pregunta era...
Era pues, això que ens has explicat abans, no? El per què les flors, les fruites que són tan reconeixibles i tan properes.
És que són les que a mi em mouen. I jo crec que les faig en estima i per això m'hi gent així, no? Perquè, per exemple, a vegades m'han demanat un tulipà, doncs pues, vale, jo te'l faig, però si és com... No és que no m'agrada estèticament, és que a mi no m'aporta res. No m'aporta res, vull dir, a mi no em remou. Entonces jo crec que les cosetes
que... N'hi ha tantes, no?
Sí, clar. Entonces, jo estic fent alguna flor que a mi em desperta alguna emoció i l'estic fent en tant d'estima, se'm brinden de que m'isca superbé. Que és com la meva, no sé, és la meva creació. A vegades les faig i dic, oi, ara la tinc que donar. I em sap greu. Ja no és meua.
En l'article publicat en la primera edició de Les Horts Púrpures Esposes, i ja ho has deixat caure, que el projecte ha anat esdevenint una manera personal de posar en valor el nostre entorn sistemàticament amenaçat pel clima, els projectes urbanístics, els conreus insostenibles, el foc... En definitiva, per la falta de sensibilitat i estima pel nostre territori. Pots desenvolupar això un poc més?
Ui, sí. Sí. Bé, bueno, a veure, des de l'abandonament dels boscos, no, com la gestió forestal, bueno, hi ha molts col·lectius que estan fent un treball increïble, no, com per exemple si Pego Viu, però després anar per la nostra terra, per la Marina, per la Safor, i veure com estan les muntanyes de plenes, d'urbanitzacions, de com els muntanyars en moltes ocasions ja no existeixen perquè s'ha edificat damunt, no ho sé, però d'alguna manera aquest desig de... preservar les flors, d'alguna manera si desig de fer les flors endèmiques o que estan molt nugades a la nostra manera de ser així, és perquè tinc sempre la sensació de que va desaparèixer d'alguna manera de la nostra vista. Aleshores és com, quasi vull fer-ho com per a que siga etern, no sé com explicar-ho.
Sí, per a que el testimoni estiga ahí, no? Que
sí,
es quede.
Exacte, exacte. Jo sempre he pensat que seria molt feliç, bueno, a nivell, no parlem ja de llibertats o del que sigui, no? Dic, tio, a vegades quan estic nadant, que me'n vaig al fons del mar, i dic com m'agradaria veure la costa com era, no ho sé, fa 60 anys. Em cau la llàgrima i tot de dir, tio, que mal.
Sí, ha anat evolucionant, no?
Clar, vull dir, i és la sensació aquesta de dir, però no pensem parar mai. No està més que demostrat que no és viable, i segueixen així a Pego, per exemple, el PAI, i, o sea, les viven des del PAI i el camp de golf, tot això és que, no sé si és el moment, però bueno, sempre és moment. Ostres, per a mi és una destrucció de l'entorn increïble, però és que no sols és així, és a tot arreu.
Sí, és com una voracitat, no? Que...
Sí.
Que no té
fi. Sí.
Eres d'Oliva, però t'has assentat a Pego, on es troba l'espai on creix i on atresores les teues joies, el cau de la Rabosa. És un espai compartit, i si és així, per què? I d'on ve el nom, que a mi això sempre em crea curiositat. Com d'important és per a tu, a més, viure en un poble?
Per a mi és superimportant viure en un poble. De fet, jo he viscut molts anys a la ciutat, per temes laborals i de formació, bueno, pues, una època. I el desig sempre ha sigut molt fort. Per diverses raons no podia tornar, però bueno, al final sí que ho he aconseguit. Vaig tornar a Oliva, que és el meu poble natal. Després la meva parella és així de Pego, quan vaig vindre a viure amb ella, pues, ja em vaig assentar així a Pego. I jo tenia el taller al principi a casa. I la meva amiga Elga, que també vivia a Pego, però ella és de Muro, també treballava des de casa. I sempre teníem que dir, és que ens hem d'ajuntar, ens hem d'ajuntar. Estaria superguai, seria superpotent. I aixina, vaig veure un local, vaig cridar i li ho vaig plantejar a Elga. I bueno, parlant amb ella, era, és que necessitem un cau per a nosaltres, per estar a gust treballant i que siga nostre, compartit en una altra dona, no? Artista. I res, li vam dir el cau de Rabosa és un poc perquè... Jo ho sentia com que anava a ser el nostre cau, i a mi la Rabosa és que em flipa, aquest animal em flipa, i la Rabosa com que també té una connotació de...
De fugissera, no?
Sí, sí, és com... Em pareix com és que és un animal molt lliure,
i com
és
molt sigilosa,
boniqueta...
També.
Sí, sí, no sé, em cau bé. D'alguna manera em podria sentir representada. I li vaig dir a Elga, dic, ja està, cau de Rabosa, i diu, calla! Això és una cançó que encantava a mi mon pare a Muro, que és molt típica d'allà, i dic, pues ja està, que no se'n parla més. I res, és el nostre cau, nosaltres estar ahí, és com...
És important,
sí.
Eixe compartir, perquè sou amigues, no? Però sou dos artesanes, cadascuna en un camp molt diferent.
Sí.
No sé si també hi ha retroalimentació quan esteu juntes.
Sí, a banda de, a nivell informal, el poder comentar, ostres, Elga, mira, pensa't això, com ho veus? Ai, sí, però i si li dones un toc més, no sé què? És que ella és directora d'art, a banda d'il·lustradora i una crac. Ara, per exemple, ella, bueno, m'hem estat parlant d'un dia i diu, ai, jo vaig dir, molaria que em dugueres un poc, que m'assessores en la direcció d'art de lo que és la marca. Més que dels productes, els productes no, però de lo que és la meva marca, sí. I és ella la que... dur a terme les sessions de fotos, de vídeo, com encarar un poc les escenografies. De fet, demà tenim rodatge, i bueno, és un feedback brutal. Quan parlava de que ara tinc equip, em referia a ella i a Pinos i al meu germà Jordi, que bàsicament és direcció d'art, vídeo i fotografia.
Que és com el complet per a el que necessites.
Sí, ara mateixa crec que és l'únic que jo no puc arribar a... Tot i que
sí,
m'encanta,
perquè...
però no...
No arribes a tot.
El resultat que poden arribar ells, no.
Perquè estem parlant tota l'estona d'un treball artesà on les mans i la vista són clau per obtenir el resultat final, que siga brillant. parlem d'allò analògic front a allò digital i tecnològic, no?, que domina ara l'esfera actual. En el teu cas, esta segona esfera, podem dir que és completament necessària, no?, per a mostrar allò que fas, perquè tens un compte a l'Instagram que és molt actiu, on cada vegada podríem dir que arrisques més, no?, en la posada en escena per a mostrar les teues creacions. Com d'important són les xarxes, tindre un web, com estaves comentant abans, ser cridanera en el contingut digital, cuidada, perquè funcione un negoci com el teu, no?, el de joieria botànica.
Sí, pues mira, com diria ma abuela, per sort o per desgràcia, no? A veure, bueno, principalment és que jo no puc estar, perquè diuen, però tens botiga? Jo dic, és taller, però no puc estar atenent a la gent mentre estic creant, perquè són coses molt minucioses i necessito concentració a tope. I després, per a viure en un poble ara mateixa i que el done per a cobrir totes les despeses i treure un sou digne, quan eres tu qui elabora les teues pròpies despeses, perquè no estem parlant de compra-venda, no sabria com fer-ho, la veritat. Aleshores, a mi l'Instagram em serveix d'escaparat, eh? Tot i que després la gent que arriba sol ser gent del poble que s'ha molt identificada en aquest arrelament, però és de tres pobles.
Però també participes en fires, clar, en mercats,
en fires, ara, per exemple, gràcies a aquestes xarxes, m'han conegut a Fageca o m'han conegut a, bueno, a Carrícola ja fa més de temps, però va ser gràcies a Instagram. I jo ara mateixa he triat aquestes pasques, les talles que fas així, a pobles xocotets, com pugui ser Carrícola o Fageca, que són dos pobles molt minuts on van a fer una fireta amb moltes activitats i vaig encantadíssima. Pot ser de l'Ajuntament de Fageca no m'haurien conegut si no fera per ahir, és a dir, com que lo digital també m'assenta en lo analògic, d'alguna manera.
Es complementen.
Després, no? Clar, s'alimenten, sí.
Efectivament.
I després els mercats igual. De fet, n'he fet uno a València. És que de muntar en falles, bueno.
Ja, sí, no és el millor moment, pot ser.
I res, ara sí que és de veres que en tinc un al Botànic, però és molt diferent, perquè el Botànic sí que és un lloc on també té molta cura. S'ha compartit molts
valors.
Bueno,
és que quan entres allí, no, és com que la ciutat desapareix, és un altre ritme.
Desapareix. També fa una aposta molt per lo que és la vida tradicional, en les activitats que es fan allí. I bé, a veure, ahir sí que tinc ganes d'anar. Faré dos tallers també.
Perquè els mercats, les fires, els porrats, els que acudixes, què t'aporten? Aquest contacte directe amb la gent?
El contacte amb la gent. I em ho passa pipa. A mi m'encanta parlar amb la gent. I em conten moltíssimes coses. I sempre recordaré un home a Potries que em va dir, ai, aixes oliveres, ui, això són alberquines, eh? Jo baixaré amb la neve, per favor, vinga, que li ves a la front. Dic, que guai. Pues sí. I ja no és sols la gent que li agraden les arracades, es nota que és la gent que té una estima per la terra, perquè molta gent que s'apara i està allí xerrant amb mi no és per a comprar-me, és perquè s'emociona de veure com a lo millor una flor que per a aquesta persona és molt important. Algú s'ha dedicat a, no sé, a transformar farina en aquesta flor i li evoca un record.
I necessites algunes condicions especials perquè fluïsca la producció de peces?
Necessito estar tranquil·la. Moltes voltes, si estic nerviosa per alguna cosa, no... Què va? No mig. Necessito tindre ganes de fer-ho. Que, per sort, la majoria de les voltes tinc ganes. Però sí que n'hi ha dies, perquè, òbviament, tots els dies no estem igual, i n'hi ha voltes que, bueno, em posa a fer una altra cosa, em posa a organitzar-me les publicacions de l'Instagram, o em posa a, jo què sé, a llegir sobre fiscalitat perquè no tindré sust, no ho sé, a fer altres coses, però el que és la creació de la peça en si necessita calma.
Quan crees, per exemple, poses el mòbil en mode avió?
Sí, per això m'he donat tan mal contestar-vos, perquè després acabo morta i dic, ai, demà conteste, ho sent. I sobretot, jo escolto molt podcast o escolto música, però si necessito concentrar-me, ho lleve tot, i estic en absolut silenci. I aquest silenci, que també es deu un silenci mental, uau, això és brutal, és que és precís que el calme, és que, no? Com la ciutat desapareix, com que tot el soroll desapareix, també.
Això és interessant, perquè moltes vegades és veritat que com quan estàs on treballes, quan estàs al carrer, no? A un bar, hi ha molt de soroll ambient, sí. No? Aleshores, el poder aïllar-te de tot això.
Sí, sí, jo ara faig tallers a instituts, uh-huh. I quan, bueno, ja fa temps. I clar, antes també treballava en els grups, els programes d'aula compartida o els PAC dels instituts, no des de la xata, sinó des d'educadora. I ara quan vaig a fer un taller, dic, ostres, quant de soroll! Però quant de soroll, eh? Per mm-hmm. mi seria completament impossible crear en un espai així. I m'he donat compte de que no em va bé. Tinc molta sensibilitat per soroll. O sigui, no...
Bueno, però també està
bé saber-ho, no? A mi crea un estat d'alerta i jo dono gràcies cada dia que entra al meu taller, tan guapet que l'hem deixat el gaió, mm-hmm. i dic, buah, ah, sí, sí. I després me'n vaig, eh? Però com que em medis que jo mesure quanta sovint.
Bueno, sí, està bé. Sí, sí, està sí. Bé anar mesurant, no? Sí. I regulant-se. Sí, sí, efectivament. Quantes hores necessites aproximadament per a fer una flor?
És que depèn de flor. Clar, i sobretot
estava
perquè,
pensant-ho.
Clar, jo abans sí que feia, em demanava una flor i vos la feia, però ara és impossible, no em dona temps. Aleshores, quan em faig una flor, el que intento és fer-ne mínim 10. Uh-huh. Perquè primer tens que treure el color. El patró, tens que fer moltes proves. Estem parlant d'una flor solta, no estem parlant d'una peça de diverses flors que necessita un disseny, necessita proves de pes, però bueno, és que és una història. No ho sé, no sé quan, depèn de la flor. O sigui, sí que ho sé, però tinc un llistat en cada flor el que em costa de fer. D'ahir el preu d'una flor i el preu d'una altra flor. Després, moltes necessiten etapes, sobretot etapes de secat. Per exemple, la rosella són moltes etapes. Primer he de fer-lo de dins, després de fer els pèls, després de fer els dos pètals que sequen cap a baix, després els dos pètals de fora que sequen cap a dalt. Quan tot això està sec, necessita pintar-ho. Quan tota la pintura està molt seca, necessita vernissar-ho. Mm-hmm. Aleshores, podria tardar 5 dies per fer una flor o 5 dies per fer-ne 20.
Clar.
Depèn de les que faça. I després el que sempre dic, ostres, és que si jo treballo 40 hores a la setmana, en tinc 15 per a crear tot el demés. O sigui, al final dus una empresa molt xocoteta, òbviament, però són mil milions de coses.
Clara, clara. Són, no,
ojalà,
no només és la creació.
En algun moment sols la creació seria tan feliç.
Bueno, pot ser, en un futur
sí,
pròxim.
Sí, sí, n'hi ha que projectar, si no projectes no arribes.
Això que estàs explicant, no?, de la producció, s'ha de fer una flor d'una tirada o es pot començar, deixar, reprendre?
Sí,
sí,
sí. Sí. Uh-huh. Jo ara mateix, si em dius quantes flors t'has començat, és dic... Pues no ho sé.
Perquè... Això és com la lectura d'un llibre. Que...
Clar, exacte, mm-hmm. exacte. Perquè també intento fer per colors. Perquè el mesclar o en la d'això... Bueno, damunt les pintures que gasté jo costen molt d'anar-se'n. Sempre porto les mans brutes de pintura. Vull dir, no és que no me les rente, és que n'hi ha voltes que no puc estar posant-me i així cada dos per tres.
No.
Aleshores, potser comença. Pues les de llimera, pues ja que faig groc, faig les llimes... Mm-hmm. Però també faig l'interior d'algunes margarites que he de fer o també faig, no ho sé, l'interior...
La greta. Les...
Eh?
La greta.
Sí, bueno, la greta és un altre groc. Però sí. Sí.
Clar, que després estan els matisos.
N'hi ha dies que sols treballo el blanc. Aha. Perquè el blanc és superpunyetero. El blanc és que tindre-ho tot impoluto, no portar un jersei de llaneta negra perquè es queden tots els pelets. Aleshores, quan treballo el blanc, sols faig blanc. Puc començar moltes flors, però no acabar-ne ni una.
És tot un procés,
sí.
Efectivament. Experimentes altres tècniques de producció, encara que només siga per curiositat, o sempre
sí.
Treballes porcellana?
No, a veure, a mi és el que més m'agrada, tot i que sempre m'agrada aprendre coses noves, uh-huh. I de sobte m'obsessionen en aquestes coses noves, també és el que més dominat tinc. I per arribar a un punt de tenir una capacitat de producció on les coses isquen ben fetes, que tu no patisques i que el doni per a un sou, has de tenir una bona, molt bona tècnica.
Clara.
Aleshores, ara mateixa la meva base és eixa, uh-huh. Però també faig fang. De fet, el que parlava de... I enseguida m'obsessione. Ara vaig a treure una col·lecció, que demà tinc rodatge, que és tota feta amb fang tradicional valencià. Mm-hmm. Una col·lecció molt diferent, però bueno, ja la veureu, està molt xula. I després, ahir hi mescle el que és la producció en fang, mm-hmm. O sigui, en ceràmica, de mitja temperatura, de baixa temperatura, perdó, en els seus esmalts i les seues fornades i tal, però també està combinat en el metall. Metall soldat i, bueno, treballat per mi. I també hi ha alguna peça que porta cotó de puntilla.
Ajà, o sigui, que va introduint cosetes.
Sí, serà una edició limitada que combina aquestes tres aquestes tres tècniques. I de per si hi ha fred, hi ha molt poc iu en això. Perquè, per exemple, un poc d'espoiler, però hi ha algunes sortiges que duen un pardal i al final he decidit que el pardal de les sortiges sigui en porcellana en fred per resistència als colps, més que res. També hi ha colgants que són en ceràmica de forn, o sigui, de mitja de baixa temperatura, però un colgant no pegat als colps com el... Està tot combinat, però no hi ha, quasi pràcticament no hi ha porcellana en fred. Ha sigut una locura de, jolín, que loca estic,
sí, perquè
però bueno.
Abans deies, uah, tinc moltíssimes idees, però necessite com ordenar-les o anar una a una per a poder posar-les totes en pràctica, o almenys anar destriant, no? Projectes així de futur, a banda d'esta nova col·lecció que vas a presentar de Si ja no res?
Per mi això ha sigut tot un projecte perquè ha sigut un aprenentatge. Mm-hmm. Inclús la combinació de les dues tècniques en una ha sigut de ai, ara ja tinc la ceràmica, ara com li poso el soplete així, si el que vull que és tancar una argolla de metal. Mm-hmm. Bueno, per mi això ja ha sigut un projecte total. I després, res, a veure, jo trobo molt a faltar, tot i que estic fent un munt de tallers educatius, però sí que un projecte és el de Flors contra l'oblit, que vull impulsar més i que estic dedicant-li moltes energies cap ahir. Uh-huh. M'agradaria que fos un 50-50.
Bueno.
M'agradaria molt.
No sé què fas en les hores per poder arribar a tot.
Res, arriba quan arriba.
Perquè, clar, els tallers també han de ser X hores a la setmana o al mes.
Sí,
i la producció, o sigui, la creació, que també comporta... Clar. Dedicar-li hores, no?
Sí, sí.
I després això que estàs fent este matí, de posar-te en les factures, que clar. Menys mal que és puntual, no? Però,
sí,
clar.
Però clar, un taller al millor són 13 factures diferents. Uh-huh. Són 13 gestions diferents.
I a banda, pues, quan estàs als mercats, quan vas...
Claro.
Vull dir, que has de tindre també com molt ben compartimentat totes les hores per a poder arribar a cobrir tot.
Sí. I, bueno, Flors contra l'oblit va dirigit sobretot a entitats, ajuntaments, centres educatius, i ahir, perquè sí que vull que els tallers merament artístics formen part també dins de Flors contra l'oblit, perquè és que realment en els tallers es parla de flors.
Uh-huh.
Aleshores tinc com 4 nivells de taller, com si digueren, un és més artístic, o sigui, merament artístic, i els altres són artístics i etnològics, com si digueren, o socials, i clar, tot això jo quan ho apliqué a un col·lectiu, són moltes hores de preparació. Perquè no és el mateix fer-ho per a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, d'afectats per la malaltia de l'Alzheimer, entre les quals em trobo jo, com a familiar, i que faria un taller allà. Preparar això requereix de moltíssima preparació i adaptació. Que fer-ho per a un col·le rural o fer-ho per a un grup de dones en molts problemes de salut mental, problemes greus de salut mental, perdó.
Claro. Sí, sí.
Perquè jo puc anar i fer-ho i ja està, però és que
sóc
educadora, saps? No puc evitar no adaptar-lo.
Clar.
Perquè...
No, i també millor per a tu i per a elles.
Clar,
no?
Clar, 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 sí. Està... Doncs és clar, moltes voltes això es paga, moltes voltes no, però... Bueno, al final vaig pulint això i el meu projecte de futur pot ser això.
Molt interessant, anirem...
Combinat amb la venda d'articles també.
Clar, sí. Clar. Carmela, l'any passat vas participar en les jornades de nova ruralitat organitzades per la Magma, com a exemple d'emprenedora, esdevenint referent per a altres joves. En tot este camí hi ha alguna dona que t'hagi inspirat, en la que t'hagis fixat? Quines dones són model per a tu?
Ui, moltíssimes. Moltíssimes.
Per exemple, una o dos?
A veure... a mi m'agrada molt, per exemple, Maria, amiga meva de Pedreguer, Maria Endèmica. M'encanta la passió que li posa. És que anar en ella i que el conte... No sé si sabeu qui és. He trobat en ella una persona que li té amor al que fa i a les plantes i ahir em veig un poc, no sé, és com...
Identificada,
sí,
no? En certa
sí.
Manera. Que connectis.
I lo valenta que és, com tirar tot endavant. Per exemple, ella podria ser una d'elles. Després també als mercats he conegut a moltíssimes dones superinteressants. Jo què sé, Raquel de Carrícola també, Raquel de la Terra també m'agrada molt. Ella m'aporta, quan parlen ella, com molta tranquil·litat, no? I és una dona que diu, hòstia, no pares, però és super tranquil·la. Jo també vull ser tranquil·la. Doncs és com la que m'ajuda.
Ha d'haver de tot,
sí.
No? Diversitat per enriquir
clar,
l'ambient.
És que n'hi ha un fum. N'hi ha un fum. Elga també, Elga, mare meva, jo la veig portar no sé quants projectes a la volta. On... Diu, ui, aquesta gent a mi m'ha de pegar la calma d'alguna manera. I és que n'hi ha moltíssimes, moltíssimes.
Què en penses del projecte Les Sorts Púrpures? El que puguem conèixer a d'altres dones que potser ens passarien desapercebudes?
Em pareix brutal. Sempre es posen en valor les dones locals, els projectes superxules, que jo, conforme anava llegint-los, jo soc d'Oliva de tota la vida, jo vivia a Pego fa 5 anys. Per a mi és molt guai poder trobar dones al poble amb aquest bagatge o aquestes experiències o aquesta projecció. Em pareix superimportant.
Has escrit: una flor no és sols una flor, és un record, una història, un amor, una manera d'estar amb l'entorn. Seria la teua definició?
Sí, sí, jo penso que sí. És el que el dia de... Jo les flors que faig sense que ningú me les encomane, com si diguérem, algú m'han de remoure, vull dir, tenen que formar part de la meva història d'alguna manera. Entonces, això és una relació amb l'entorn, clar que és una relació amb l'entorn. A tu què t'agrada l'agret, per exemple?
L'agret és quan vas ara pels camps, no? Ara ja no comença a decaure, no?
Sí.
Però quan t'està...
Quan era, o sigui, és el record d'anar, per a mi és el record d'anar de menuda i anar menjant-te-lo, posant-te-lo en l'orella.
Per exemple.
Clar, això és una manera d'estar en l'entorn i una manera de viure, no? Què feies en mig d'un bancal? Pues gaudir, no?
Sí,
ara molts xiquets a lo millor ara no saben el que és estar en mig d'un bancal.
Efectivament.
Entonces sí, és tot això, és un record, és una persona. Mon pare va ser qui me la va donar a tastar la primera volta. És que una flor pot ser moltes coses.
Efectivament, efectivament. No sé si vols afegir alguna cosa més a tot el que hem comentat, alguna cosa que se'ns hagi quedat ahir en el tinter.
Ai, és que això és com una muntanya russa totalment. És super emocionant, i, però bueno, tot el que puja baixa, tot el que baixa puja, i ahí anem.
Bueno, però en certa manera podem dir que a mesura que ha passat el temps
has
començat a estabilitzar-se,
sí,
no, aquesta muntanya russa, que té pujades i baixades, òbviament.
Sí, no, però jo ara dono gràcies i m'agraeix també a mi mateixa d'haver aguantat, i ara estic super tranquil·la. Jo crec que això també es nota en els meus projectes, dius, estàs arriscant més, i no, és que ara puc fer les coses amb més ganes i dedicant-li més temps. Més temps de qualitat, perquè jo ara no treballo tantes hores com antes.
Sí, perquè t'has mesurat en certa manera també, no? Et coneixes millor i el producte.
I també de... Ostres, n'hi ha, ja defenent lo públic també, o el manteniment de lo públic, o sigui, n'hi ha recursos als que podem anar i ens poden ajudar un muntó. Aprofitem-los.
Doncs sí,
saps?
Aprofitem-los,
que no desapareguen, perquè si no l'utilitzem desapareixeran, i si desapareixeran així ja, vamos.
Malament anem.
Doncs
moltíssimes gràcies, Carmela Todolí Pons, la Xata Merenguera, per haver-nos apropat un poc més a tu, al teu negoci i al que et mou, no?, a continuar endavant.
Moltes gràcies.
I confiem, doncs, que hi hagi altres vegades de conversa.
Clar, quan vulgueu.
Moltes gràcies.
A vosaltres, ha sigut un plaer.